anireu fent. Avui ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Joan, posa'ns una mica en context.
Doncs perquè ningú es perdi, avui parlarem d'un assaig que entra en el següent context. Quan el patriarca Josep arriba a Egipte, entra a servir al palau de Potifar com a esclau domèstic. A poc es guanya el respecte del seu senyor, que li confia l'administració de tots els seus béns, muller inclosa. Sabem que parlem de molt temps enrere. Aquesta dona, sense nom, intenta per tots els mitjans allitar-se amb l'esclau Josep, però com que ell s'hi nega, ella l'acusa d'haver intentat violar-la. Estirant el fil d'aquest episodi i trenant-lo amb altres històries de luxúria i amor, la convidada d'avui analitza les relacions entre poder i desig i entre l'eros masculí i el femení. Valença de la literatura i la filosofia, l'autora ens adverteix del perill dels automatismes ideològics que pretenen respondre per nosaltres abans que puguem tenir un diàleg interior honest i ric amb nosaltres mateixos.
Gràcies, Joan. Doncs vinga, va, donem la benvinguda a la nostra convidada. Ella és Anna Pazos, escriptora, documentalista, col·laboradora a diversos mitjans i també autora, com deia ara en Joan, de Poder i Desig, un dels assajos de la col·lecció Assalta la Bíblia que publica l'editorial Fragmenta. Anna Pazos, benvinguda, com estem?
Hola, bones, bona tarda. Moltes... Bon migdia, no sé què és.
Bon dia sempre, tot el dia,
bon
no?
Bon dia, així que... sí.
Bon dia. Anna, déu-n'hi-do endinsar-se a 2023 o 2022, potser, quan vas començar a escriure Poder i Desig, en un passatge de la Bíblia. D'entrada m'agradaria demanar-te com ha estat per tu aquest viatge.
Sí, déu-n'hi-do, però alhora la Bíblia és un text que encara que no estiguis gaire familiaritzat amb ell, no el coneguis en profunditat, quan te'l poses a llegir, tens la sensació de que ja l'has llegit, no? Que és com és un text que està tan present a tot arreu, fins i tot si no ets una persona que has crescut en un àmbit més religiós. I és sorprenentment fluid, és a dir, no és un text com farragós i tal, sinó que és un text èpic i ple de girs sòrdids i sorprenents.
Per tant, té alguna cosa d'actualitat, podríem dir, o alguna cosa que continua vigent.
Sí, absolutament, com tota la gran literatura.
Tu, Anna, diries que l'ambivalència és una característica pura de la humanitat?
Sí, bueno, aquest és un concepte que provo d'explorar l'assaig, no perquè sempre ens trobem en una situació ambivalent, però aquests són els moments que a mi m'interessen, no? Aquests moments en els quals, doncs, la decisió fàcil no és tan clara i hem de com parar-nos un moment a pensar, i m'interessen sobretot en l'àmbit eròtic, que és el que exploro més.
Mm-hmm. Que jo no vull fer massa spoiler perquè m'agradaria que qui ens escolti i tingui ganes de llegir Poder i Desig pugui gaudir-lo sense que li avancem massa cosa, però com tu deies, un dels conceptes que tu explores és aquesta ambivalència que no sé fins a quin punt ens té sotmesos com a éssers humans.
Sotmesos no ho sé. Jo parlo d'una mena d'estira i arronsa interior, no? Com una mena de pulsió interna o que sempre tenim amb nosaltres mateixos, que ens empeny cap a una banda i cap a una altra, i que tot sovint està com soterrada, aquesta lluita interna, i ja està bé que ho estigui, perquè podries embogir, no? Si estiguessis com sempre dubtant de tu mateix. Però té alguna cosa interessant, doncs, de vegades mirar-se-la per tal de poder com ser conscient de per què prens les decisions que prens i poder governar-te tu mateix, no?
Quin paper juga la por, per exemple, en aquesta ambivalència?
La por, clar, ara ens estem posant molt abstractes.
És una mica.
Sí, sí. Suposo que hi ha un element de por a arriscar-se o a no encaixar en un determinat moment social, en un determinat discurs, en la manera que actuem, sí.
Tu parles de moltes altres coses, Anna, com per exemple dels cors. Tu dius que són difícils d'identificar i que avui dia no són els nostres opressors, sinó els nostres aliats. A què et refereixes amb això?
Sí, això és que parlo d'una pel·lícula de ciència-ficció, una pel·lícula pèssima que vaig veure fa molts anys i que em va impactar molt, que va d'un científic que vol veure i a través de... Vol tenir rajos X als ulls, no? Llavors, crec que la pel·lícula diu literalment l'home que tenia rajos X als ulls. Llavors, ell supera a si mateix de manera que acaba veient a través de les seves pròpies parpelles i es torna boig. I llavors ja la pel·lícula acaba, que ell arriba a una mena de tenda enmig del desert, on hi ha una congregació evangèlica amb uns cors que li diuen: si els ulls et pertorben, arranca-te'ls, arranca-te'ls, arranca-te'ls. I aquesta imatge d'aquests cors com infernals gairebé, que et guien o que t'acompanyen o que et diuen el que has de fer, doncs se'n va quedar. Llavors l'utilitzo com a metàfora com per parlar de discursos dominants que et rodegen i que doncs, tot sovint et donen la mà i et fan de guia o de xupluc, cosa que en molts moments pot estar bé, però alhora doncs, pot portar-te a... que poden tenir una doble cara, no?, a vegades. O sigui, poden no guiar-te pel camí correcte.
De fet, en aquest assaig tu el que fas és centrar-te, explorar, analitzar una mica la història de Josep, com ara comentava el meu company Joan Salicru. Josep era el fill més petit de Jacob, no?, que era descendent d'Abraham, i d'alguna manera s'explica que Josep estava acompanyat per Déu en les desgràcies. I també hi ha el component aquest de la sort, no? Que és que no vull tampoc fer molt d'espoiler en general, però vaja, que aquest passatge, qui n'hagi sentit a parlar segurament el té present. I aquí ens preguntàvem quin paper juga l'ambició més enllà de les intencions que un pugui tenir.
Mm-hmm. Clar, sí, ambició és una paraula que potser no surt al text, però està ben vist. El que li passa a Josep és una persona que arriba a Egipte com a esclau, en unes condicions on té totes les de perdre, no? Els seus germans tenen una enveja d'ell i l'han venut com a esclau, un d'ells el volia matar. Llavors ell arriba en aquest país estranger, desposseït, destruït, però hi ha com una força interior, una mena d'autoestima, es podria dir, i una mena de gràcia també, perquè ell està tocat per la gràcia de Déu, és el preferit, era el preferit del seu pare Jacob i també és el preferit de Déu. I això fa que progressi en totes les situacions en les quals ell doncs, tenia tots els números de sortir perjudicat, doncs les acaba girant de manera que ell ens surt guanyant. No? I això m'interessava. Això m'interessava de la figura de Josep i em preguntava com... què es pot extreure d'això que sigui útil.
Mm-hmm. De fet, suposo que t'has trobat amb diverses sorpreses en aquest procés d'anàlisi i d'escriptura que potser no esperaves.
Sí, suposo que un assaig... Bueno, és diferent per cada escriptor, no? Però és molt fruit del moment en què l'escrius, de les lectures que t'estan acompanyant en aquell moment o de la teva, fins i tot, situació vital. En el meu cas... al final de l'assaig parlo del meu embaràs, de la meva reacció en adonar-me'n que tindria una filla i no un fill, i ho poso una mica en relació amb aquestes visions contraposades de la feminitat i la masculinitat que analitzo a l'assaig, no? I llavors també el propi fil de l'assaig, el propi fil del que escrius, doncs et va portant a consultar fonts noves, vaig acabar llegint molt Hannah Arendt, molta més Hannah Arendt de la que havia llegit fins aleshores, però va ser com el propi assaig que m'hi va portar, perquè m'interessava la figura de Hannah Arendt per un tema que potser no és l'habitual en aquesta pensadora. Sí, va ser un camí interessant.
Creus, Anna, que hagués estat diferent l'assaig final, l'assaig resultant, si no t'hagués enganxat en la teva època d'embaràs?
Pot ser. És difícil de saber això, no, en qualsevol cas, perquè clar, no som persones com totalment racionals i objectives i sempre estem una mica subjectes a, o almenys jo, a les circumstàncies que tenim, però sí que és veritat que molts dels temes que exploren el text són temes que feia molts anys que em preocupaven, que hi pensava, que havia com... que havia donat voltes des de molts punts de vista. O sigui, potser hagués estat similar l'assaig en el fons de la qüestió que volia explorar i potser superficialment hagués estat diferent, però crec que la preocupació de fons hagués estat la mateixa.
Mm-hmm. A nivell de publicació, per cert, així com a anècdota, em sembla que ha coincidit, no?, Poder i desitja amb Matar el nervi.
Sí,
no sé
Matar el nervi.
No sé si el procés d'escriptura també va ser coetani.
No, vaig escriure primer l'assaig, Poder i desig, que era un encàrrec, i després vaig posar-me a escriure Matar el nervi. I després la publicació va coincidir, però no, per coses de les editorials, però no era planificat.
Perfecte. Fa una estona parlaves d'aquestes diferències entre gèneres que també has volgut explorar una mica. Per on has volgut treure el nas a partir de la història de Josep?
Per on he volgut treure el nas? Sí, de la història de Josep m'interessava tota la història en general, no? Perquè té un arc com molt èpic i molt interessant. Ell acaba sent governador d'Egipte, acaba bàsicament salvant el món. Però m'interessava com aquest episodi inicial en el qual ell va arribar com a esclau a Egipte i va parar a la casa de Potifar, que és un faraó, és un alt càrrec, diguéssim, d'allà, i té aquesta situació en el qual la dona del seu amo, la dona que està sense nom, se'l vol beneficiar i ell s'hi nega, no? Ell diu, no, jo no puc fer això, he de respectar el meu amo, ell m'ha confiat la casa. I llavors la dona, com encegada de desig i sentint-se doncs, humiliada i traïda, l'acusa d'haver-la intentat violar. Llavors l'esclau, el Josep, doncs, és tancat a la presó, etc. I després la seva història continua i la dona no en sabem res mai més. Llavors, realment, d'aquestes dues posicions, que són la de l'esclau i la de la dona del faraó, de Potifar, m'interessa que, no tant que un sigui home i l'altre sigui dona, sí, m'interessa el fet de que són dues persones en una relació, en una dinàmica de poder molt clara, no? Un és un esclau i l'altre és l'amo, però que realment la seva relació de poder s'acaba com subvertint perquè la força interior de Josep, que és l'esclau, doncs supera la circumstància i, en canvi, la dona, doncs, com que es deixa arrossegar per aquest desig seu i per aquesta com bassesa. Llavors, això ho agafo també una mica per explorar com en la literatura i en el pensament sempre sovint s'ha representat aquest desig femení com aquesta força destructiva i com enganxifosa, no? I m'interessa com ho han fet els homes, però sobretot m'interessa com ho han fet les dones. O sigui, m'interessa... Per això miro el que ha escrit Doris Lessing, que és aquesta escriptora britànica que el quadern daurat, després d'aquesta novel·la, el quadern daurat als anys 60, que ja parlava de dones alliberades, entre cometes, dones lliures que havien deixat els marits, però que eren incapaces de ser felices perquè el seu desig d'alguna manera les subjugava, i també parlo de Natalia Ginsburg, i bueno, Mad Men, s'agafen diferents referències. I m'interessa doncs aquest... intentar treure l'entrellat d'aquesta concepció del desig femení.
De fet, ara pensava també una mica la idea aquesta que complaure el desig femení històricament ha estat vist com un pecat terrible, no?, d'alguna manera.
Sí, exacte. O sigui, s'ha volgut com posar una veda... O sigui, el desig femení sempre s'ha percebut com una cosa que s'havia de collar i de limitar molt, perquè si es deixava lliure, diguéssim... doncs ve de saber què podia passar, no? Era com... Llavors està plena de la mitologia, de la simbologia, d'aquestes imatges de la vagina dentata, que és la vagina com una mena de boca gegant que mutila tot el que hi entra, no? I sí.
Total. Ara, ens has anat deixant noms, has anat deixant caure alguns dels noms als quals fa referència al llarg de l'assaig. Nosaltres ens havia notat una cita que fas de Paglia, que diu, la ment no pot alliberar-se mai de la matèria, però només si s'imagina lliure pot fer avançar la cultura.
Sí.
Per què vas decidir destacar-la?
Això és un argument de Paglia que em fa molta gràcia, perquè aquesta senyora sempre va com tres passos per endavant, i bueno, aviam, llegir-la és tota una experiència, és com una muntanya russa, però em va encantar, vaig pensar que estava com molt ben vist, perquè sempre ha existit a la tradició occidental aquesta idea de l'home com la cosa racional, recta i tal, i la dona doncs com la persona doncs emocional, no? Subjectiva, etc. Més relacionada com amb la natura i com vinculada doncs subjugada com a les forces del seu cos i de la seva biologia i com menys de fiar. Vull dir, aquesta era com la idea evidentment perpetrada per homes de la diferència entre els sexes. Però Pagli el que diu és li dona una altra volta i diu, en veritat, els homes estan tan influïts com les dones per la seva biologia i per la seva natura. Vull dir, és impossible independitzar-se de la natura, som natura, saps? O sigui, no hi ha res a fer, però els homes tenen, històricament han tingut, entenguem-nos, la capacitat de fantasejar, imaginar-se que eren més independents de del seu cos del que realment ho eren, no? Mentre que les dones, que han estat com històricament esclaves de la seva biologia, doncs han hagut de... no han pogut fugir, no? O sigui, si tu estàs com constantment, doncs, parint i estan embarassada, o si tens... Vull dir, el teu cicle menstrual et recorda, doncs, cada mes, no? Que el teu cos està fet d'una determinada manera. Diu, les dones són més realistes en aquest sentit. Llavors, com són més realistes i més sàvies de la naturalesa de tot, doncs no han tingut com la necessitat de l'impuls com de posar un ordre a través de l'art. Bueno, això és una teoria de Paglia, però a mi m'interessa en el context de la història aquesta de Josep, perquè reflecteix com superbé aquesta dualitat, no? O sigui, la dona és el desordre, és el caos, és la dona que desitja i, en fi, i és pèrfida, i en canvi l'home és aquest home recte, aquesta força que acaba fugint, i acaba fugint per salvar el món, és a dir, és com la força de la civilització i de la raó. Llavors, bueno, m'interessa això, però potser estic fent un spoiler del final de l'assaig.
Hi ha molta cosa més, així que no han de patir els oients, que val molt la pena endinsar-se i viatjar de la mà de l'Anna Pazos per aquest poder i desig. És un dels assajos que forma part de la col·lecció Assalta la Bíblia, que publica l'editorial Fragmenta, del qual avui hem pogut fer un tastet amb la seva autora. Anna, t'agraïm moltíssim que hagis passat per Valors a l'Alça i enhorabona.
Moltes gràcies per l'entrevista.
A tu, una abraçada.
Adéu, adéu.